Avui al Connectats dediquem el nostre tema del dia a les infermeres, un dels pals de paller dels hospitals i també dels centres assistencials, amb una feina sovint poc reconeguda però indispensable. I és que a Catalunya falten infermeres. Estem per sota de la mitjana europea en nombre de professionals de la infermeria. La ràtio europea és d'unes 8 infermeres per cada 1.000 habitants. A Catalunya la ràtio és de 6 infermeres per cada 1.000 habitants, dues menys, segons dades del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Per reivindicar l'ofici i descobrir per què es produeix aquesta situació, hem convidat al Connectats justament dues infermeres, la castellarenca Helena Costa, cap de l'àrea ambulatòria de l'Hospital Parc Taulí, i Mireia Subirana, directora del Servei d'Infermeria del mateix hospital. La nostra companya, Rocío Gómez, està amb elles a l'edifici La Salut de l'Hospital de Sabadell. Helena, Mireia, Rocío, molt bona tarda a les tres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Vosaltres, quan us vau decidir a ser infermeres? Helena, tu que ets de castellà, comencem per aquí, per deferència,
Bé, jo ho tinc molt fàcil perquè la meva mare és infermera. Aleshores, és una mica gairebé genètic, això. I, bueno, jo vaig viure molt la professió a través de la meva mare i sempre em va cridar molt l'atenció el fet de ser infermera. Jo, en el meu cas, puc dir que és totalment vocacional. A mi m'agrada molt cuidar les persones, m'agrada estar al costat de les persones, tant quan tenen salut com quan tenen malaltia, en els dos casos, i fer aquest acompanyament penso que és el paper clau de les infermeres i és el que a mi em va cridar més l'atenció d'aquesta professió.
Quants anys fa que t'hi dediques?
Ui, això sempre costa, de dir, perquè llavors ja endivines l'edat. Fa 21 anys que jo vaig acabar la carrera, l'any 2000 vaig acabar. En aquell moment hi havia moltes infermeres, no com la situació actual, i me'n vaig anar a treballar a França, jo. Durant 6 mesos només vaig tornar cap aquí, però després sempre he seguit treballant al Parc Taulí com a infermera a diferents serveis. He corregut tant per l'àrea ambulatòria com per hospitalització, tant a nivell quirúrgic com a nivell mèdic, vull dir que m'he mogut bastant. I fa qüestió de 6 anys vaig passar a fer una coordinació a l'àrea ambulatòria i fa 11 mesos que estic com a cap de l'àrea ambulatòria.
És difícil això de manar.
Ai! És difícil donades les circumstàncies actuals. Quan les circumstàncies no ajuden, doncs tot es complica. És evident que el sobreesforç que portem acumulat, que ja estem a gairebé 2 anys, és... les persones evidentment ho noten. Aleshores, gestionar aquest patiment també dels professionals és més difícil.
Com a coordinadora, quantes persones tens a càrrec?
Doncs mira, l'àrea és una àrea molt, molt gran i a més molt dispersa, que abarca totes les especialitats de l'hospital, i tant a nivell d'infermeres com de TCAIs com de llitarers, nosaltres gestionem unes 250 persones.
Mireia, en el teu cas també és vocacional?
Sí, però no tant com l'Helena, segurament. El meu cas, és veritat que jo tenia una veïna que me l'estimava molt, que ella era infermera, i és veritat que tenia aquesta figura molt present en l'entorn de quan era petita, però jo volia ser arquitecta, sí? I llavors, arrel d'una situació familiar que va fer canviar el rumb de la possibilitat d'estudiar, és veritat que vaig començar a interessar-me més perquè és aquesta mirada cuidadora, no? I aquesta manera de fer que em semblava sumament atractiva. Llavors, jo soc de Vic, vaig anar a fer pràctiques a l'hospital, em va agradar moltíssim i vaig decidir que sí, que decidí estudiar infermeria.
Quants anys fa? Perquè em sembla que fa una mica més que l'Helena.
Sí, fa bastant més que l'Helena, ho veus bé? Jo fa 35 anys que vaig acabar ja. O sigui que sí.
I vaig... També has anat rotant en diferents rols aquí a l'hospital i ara també manes una mica, diria, eh?
Sí, jo això, em vaig formar a Vic, vaig treballar mentre em formava i llavors vaig tenir la sort de poder formar-me amb aquest perfil de pacients més crítics a l'Hospital de Sant Pau i em vaig quedar allà. Llavors vaig començar a treballar a Sant Pau també, hi he estat 25 anys allà i bueno, els últims 8 anys els vaig passar, els últims 10, per dir-ho d'alguna manera, a la Direcció d'Infermeria de Vic. Vaig tornar una miqueta als orígens i ara farà 2 anys al març, el primer dilluns de l'estat d'alarma, vaig incorporar el Taulí com a directora infermera. I és el que diu l'Helena, no? És veritat que jo crec que tenim una professió apassionant. Si tens la possibilitat de poder gestionar això, doncs, clarament també, no? Té molt d'atractiu perquè té molt d'interès veure els resultats i el que es pot fer amb la mirada infermera pels pacients, tant des del punt de vista salut com malaltia, però és veritat que ara fa molta pujada perquè és molt difícil en el context que estem.
Us en recordeu del primer pacient o no?
Vinga, vinga.
Sí, sí, jo me'n recordo el meu primer pacient a la UCI, que era un senyor que l'havien atracat amb un caixer. I això, saps, per voler defensar la seva dona, doncs va rebre una punyalada toràcica i era un malalt complex de maneig, i sí, sí, i se'n va sortir. Llavors, amb aquests pacients fas vincles molt especials, i ens venia a veure pels Nadals, i bueno, va ser una relació maca.
Que bé, sobretot la cosa que has dit, no?, que se'n puguin sortir, perquè suposo que viviu situacions molt complicades. En el teu cas, Helena, el primer o la primera pacient?
El primer no t'ho sabria dir, però sí que tinc un record, en aquest cas no tan bonic com el de la Mireia. Bonic per l'acompanyament, però va ser el primer pacient a qui vam acompanyar a morir, i tinc un record molt especial d'aquesta persona, perquè era un pacient que va ser molt, com dir-ho, molt agraït en tot moment, tot i el procés que estava passant, i això a mi em va quedar molt en aquell moment. Va ser la meva primera experiència amb l'acompanyament a la mort com a infermera.
Són experiències molt contraposades, diria jo, però que al cap i a la fi expressen molt bé el paper que feu les infermeres i per què és tan important reivindicar-vos. Pensem en els hospitals, pensem en els doctors, però aquí tothom ha de fer equip, no?
Segurament té a veure justament amb aquest paper que parlem, de l'acompanyament. L'infermera cobreix aquesta esfera íntima de la persona i segurament per això també és més invisible. No, perquè bueno, pues, quan un està en situació, no, de fragilitat o de vulnerabilitat, que és com estan els pacients quan els atenem aquí a l'hospital en situació de malaltia, bueno, pues, lo de compartir aquesta part de privacitat és difícil. En canvi, pues, fer més visibles el cirurgià o operat i la intervenció d'altre és més fàcil d'explicar en el context, no, de la persona. I per tant, segurament el tenir cura s'argumenta en part aquesta invisibilitat per això. I és veritat que jo crec que en el context espanyol, per dir-ho d'alguna manera, hem tingut una història una mica diferent de la resta que fa que encara siguem més invisibles. Val a dir que aquí la infermera, com la coneixem ara, neix al costat del metge com a ajudant tècnic sanitari, l'ATS de la dècada dels 70, que llavors canvia i comencem a anar a la universitat a fer la diplomatura, però és en aquest punt, que és aquest gran desconeixement, i sempre ha estat la figura infermera molt visualitzada al costat del metge i molt amb un model molt biomèdic d'atendre malaltia. I clarament l'infermera, evidentment, que ha d'acompanyar el pacient en el procés de malaltia, però té tot un acompanyament en el procés de salut importantíssim i que costa de visibilitzar. Cada vegada es visibilitza més, però costa. I llavors, bueno, jo crec que tenim aquest històric que fa que siguem lleugerament diferents al reconeixement que puguin tenir en d'altres països com Anglaterra, que jo segurament és el que faria més bandera, però Anglaterra, el Canadà, Finlàndia, hi ha, doncs això, el coneixement de l'infermera molt més profund, perquè està molt més integrada a la comunitat, més vinculada a salut, i la, no, la comunitat ja la té integrada com una figura més, amb coneixement això, del que porta en mirada a salut i el que porta en aquest acompanyament del procés d'evolució del pacient a la vida, no? I dius aquí.
Tant tu, Mireia, com tu, Helena, explicàveu que heu treballat a altres hospitals. Tu, Helena, vas marxar a França, vens de Vic, de Barcelona. Hem de treure també, penso, el talent vallesà, no?, aquí a l'Hospital Taulí, perquè moltes infermeres, no sé si per això que tu comentaves, Mireia, no?, que se'ls reconegui la feina que fan, marxen fora, no? Què podem fer perquè aquestes infermeres, tot aquest potencial que tenim aquí a la comarca, es quedi, per exemple, a hospitals com el Parc Taulí, Mireia?
Clar, la mirada d'alguna manera és aquesta, no? És veure el Taulí com una organització de salut, que és el que és, i llavors és veritat que té una sèrie de població de referència que està representada per totes aquestes diferents ciutats, no? I una d'elles. I el fet és, com podríem fer per dir, per què no tots els professionals infermers que estan en aquestes àrees de referència del Taulí no tenen inquietud o necessitat o voluntat de venir a treballar al Taulí? I això ens ho hem preguntat moltes vegades, perquè dius, home, és perfecte per tot, per temes de sostenibilitat, per temes de confort, per temes de proximitat, però és dir, reconèixer això, no? Que el Taulí es vegi com una organització de salut i que la gent hi volgués venir a treballar. Per fer tot això, és veritat que s'estan fent una sèrie de canvis que han de poder repercutir a mig termini, no de manera immediata, però que hi estem treballant. I la primera cosa que estem fent és revisar l'estructura que tenim de professionals. Què vull dir amb això, no? Quantes infermeres tenim, quantes TCAIs tenim, quants lliterers tenim, i és mirar com els tenim contractats i què podem fer per millorar aquestes condicions. perquè encara massa tenim un percentatge prou elevat de professionals contractats amb jornades a temps parcials. Ara això, doncs, la voluntat de la direcció clarament és reconduir-ho, s'està treballant amb la Direcció de Recursos Humans, amb la Direcció General per canviar això, perquè volem això, que la gent que vingui a treballar tingui les condicions que vulguin tenir. I és veritat que en aquest context de manca d'infermeres tenim infermeres treballant a dos llocs. I llavors, bueno, massa sovint passa que, saps, ens acabem tibant més uns que els altres en funció de com són aquestes condicions. I clarament el Taulí fa una aposta per dir millorem les condicions perquè siguin òptimes pels professionals que tenim a dintre, per consolidar el talent i perquè es quedi aquí les persones que tenim a dintre, que són molt bones, i també per analitzar quines condicions podem oferir a fora per captar aquest talent extern. I llavors, clarament, l'oferta de captar talent extern són per les nostres poblacions de referència, clarament, i aquesta.
Com Castellà del Vallès, i la resta de municipis del Connectats. I és veritat que també tinc la sensació que heu fet una aposta per posar cara als professionals del Taulí, per exemple, a través de xarxes socials, perquè es fan doncs, molts directes, no? Instagram, ara estava pensant en un que vaig veure sobre l'ictus fa poc, no? Amb el doctor Cànovas, crec recordar, i també aquesta presència a mitjans de comunicació com Ràdio Sabadell, que també forma part del Connectats. És important posar cara a les infermeres, als doctors, perquè la gent us conegui també, no sé si per fer més atractiu l'hospital.
I també per un tema de proximitat. Quan poses cara a les persones, aconsegueixes aquesta proximitat. I jo crec que el Taulí és una gran bondat que té. És un hospital molt pròxim al ciutadà. I això hi ha molts ciutadans que ho viuen així i que ho expressen així. I, evidentment, les xarxes socials ens ajuden a fer visible tot això. I el Departament de Comunicació fa una gran feina amb això, ens ajuda molt a difondre la nostra feina a l'hospital.
S'ha anunciat que Sabadell acollirà l'escola d'infermeria, imagino que això boníssima notícia, no? Per tot això que explicàvem del talent vallesà que es quedi aquí.
Això la Mireia us explicarà amb més detall, però és boníssima notícia poder tenir una escola universitària tan a prop. I a més també dona a conèixer aquesta part de la infermeria, que som professionals universitàries molt formades i amb molt coneixement. I tenir l'escola universitària a prop ens ajuda també a donar aquesta visibilitat.
Sí, clarament això, comparteixo del tot el que diu l'Helena, és una molt bona notícia que celebrem i esperem que sigui una realitat. La previsió és que sigui realitat al setembre del 2022, amb 60 noves places, el qual vol dir que també consolida el Taulí com a centre docent, que ja ho és per part de la disciplina mèdica, però ara seria també per la disciplina infermera. I això també és un pol d'atracció important. I és un pol d'atracció important perquè els estudiants canvien una mica els entorns assistencials, no? Perquè és la garantia de que el coneixement sempre està actualitzat. La gent també té aquesta inquietud. Tenim infermeres que han aixecat la mà amb voluntat de dir podrem ser professionals docents aquí, podrem portar i fer seguiment d'estudiants. I per tant hi ha tota aquest moviment que es genera al voltant d'aquests aspectes formatius, que és molt bo, tant pel propi centre com per tota l'àrea d'influència. Clarament és una molt bona notícia.
Ara acabem de passar la marató de TV3, que s'ha dedicat a aquesta 30a edició a la salut mental. Es té prou cura de la salut mental dels professionals sanitaris o no? Ai, melón!
Com dius, has obert un meló complex, perquè és veritat, l'eslògan que es comparteix ara amb tota la campanya, clarament és del tot cert, és molt fàcil argumentar que t'has fet mal al peu, que t'has fet mal al genoll, però el de dir, ostres, no, estic més angoixada, no dormo perquè estic neguitosa, com ho fem? Bueno, aquests espais costen de compartir, poder ho fas amb nuclis molt petitonets, i és veritat que malgrat tenim el context de l'hospital, que dius, hauríem de ser experts en gestionar tot això, ho som, però amb gestionar-ho de cara als pacients, però en els professionals encara ens falta una mica d'àrea de millora aquí. De primer aixecar la mà, els símptomes que no siguin ja molt acusats, de dir, ostres, em passa això, perquè segurament si fóssim capaços de fer una detecció molt, molt, molt precoç, per dir-ho d'alguna manera, d'aquests neguits i d'aquestes situacions que generen malestar, perquè tots estem en malestars, perquè és una situació complexa la que s'està vivint i que s'està vivint molt perllongada en el temps, pues segurament seríem capaços de potser anticipar-nos a situacions que llavors ja debuten amb malaltia i que és més difícil de gestionar. Vale, tenim els recursos, però és veritat que, bueno, a vegades no el fet això, d'aixecar la mà, és veritat que això, si es detecten professionals que estan en aquestes situacions ja mínimes, però que dius alerta, de seguida tenim la possibilitat i els conduïm a salut laboral via les coordinacions i via els comandaments que tenim, i llavors es fan intervencions pues, individualitzades, evidentment, per veure com podem donar suport a aquests professionals. I és veritat que preocupa, perquè tenim pues, un número elevat de professionals que estan en situacions d'aquestes que comentem, però és que és veritat que el context és el que és i no ajuda gens, al revés.
És que tu, Helena, començaves l'entrevista explicant que la teva feina era una miqueta més complicada en aquests dos últims anys, justament per la pandèmia, no? Per gestionar els professionals que estaven parant el primer cop d'aquesta primera onada. Ara, sisena onada, Omicron, espantades, perquè estem a poquíssims dies de la celebració de les festes de Nadal. Imagino que des de Infermeria es viu doncs amb certa expectació i una miqueta un punt de por, no, diríem?
Sí, perquè portem molts mesos amb aquesta incertesa. Quan pensàvem que ho havíem començat a superar, no? Vam tenir molta esperança el mes d'octubre, ens ha vingut aquesta variant que, a més, les notícies han anat evolucionant i cada vegada són menys esperançadores, amb el qual afrontar de nou una sisena onada amb el cansament i, a més, amb la incertesa de que no sabem com anirem, encara és més difícil.
És alarmant i preocupa la situació, però sembla ser que una de les vies de contagi serà totes aquestes trobades als Alps que estan, no?, distribuint les persones pels diferents llocs i dius, alerta amb tot això. Per tant, és evitar les trobades massives al màxim i jo crec que s'ha de tornar a anar amb molta mirada de tornar a una situació de confinament individual, eh? Perquè és això el que diu l'Helena clarament, eh? Preocupa perquè estem en sisena onada que en principi és delta i s'ha de veure com impactarà l'arribada de l'Omicron, però és veritat que aquesta sisena onada l'estimació és molt dolenta per d'aquí 15 dies. Clarament ja estem veient un increment de casos vinculats al pont del desembre i dius, sembla estrany que saps, cada vegada anem dient es repeteix la mateixa situació. Val a dir que aquest any ha sigut complexa ja pel temps acumulat, però la cinquena onada ens va enganxar en ple període estival al juliol amb tot l'esforç que va comportar dels professionals de donar cobertura de, afortunadament vam poder mantenir períodes vacacionals perquè la gent ha de poder descansar, però per Nadal ja no ho estem garantint això. Estem minimitzant els dies de vacances al màxim dels professionals i estem en situació de dificultat de cobertures perquè la gent, evidentment, si la comunitat està més malalta, doncs els professionals també. I, per tant, tenim una situació molt, molt complexa, eh? Ara de gestió de professionals per cobrir les necessitats, perquè l'hospital està funcionant al 100% i estem en aquest context que cada vegada, cada onada, anem dient això, cada onada és més difícil. La primera va ser molt complexa per la por i el desconeixement, però va ser només Covid i va ser una gestió específica. I ara cada vegada més les onades són més complexes de gestionar i preocupa això. Cada vegada hi arribem més cansats perquè la gent no ha descansat. L'estiu la gent no ha pogut fer la pausa i estem tot el rato amb el degoteig aquests de casos que passa, la incertesa. I això genera molt malestar.
Doncs amb aquesta reflexió de, sobretot, responsabilitat individual, això que dèiem fa uns mesos, o bueno, ja fa un any, no? Mascareta, distància, gel hidroalcohòlic i, sobretot, molta responsabilitat, evitar trobades, grups bombolla, i espero que la propera vegada que torni aquí a entrevistar-vos, que segur que tornaré aquí al taulí, que sigui doncs, amb la pandèmia una miqueta més estabilitzada, més controlada, i que sigui una cosa doncs, gairebé anecdòtica. Mireia Subirana, Helena Costa, gràcies per aquesta estona al Connectats i sobretot per la feina que feu per cuidar-nos a tots. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda.
Doncs moltíssimes gràcies a la Rocío i a les dues convidades protagonistes en el tema del dia d'avui quan estem en plena sisena onada i a l'espera de començar a aplicar les noves restriccions de les que parlarem ara d'aquí una estona.